El macrojudici a la família Pujol ha engegat amb sorpresa.
El tribunal ha decidido que va a estar usted presente en las sesiones del juicio. Si se produce cualquier modificación de su estado de salud, en función de ello, el tribunal decidirá.
El gran protagonista, l'expresident Jordi Pujol, haurà de seguir per videoconnexió si no hi ha nova ordre. Això malgrat els informes dels metges que havien alertat que amb 95 anys no està en condicions d'afrontar un judici d'aquestes característiques. La seva defensa ha volgut d'entrada desmuntar els arguments de la Fiscalia.
Cuando la acusación está preñada de generalidad, abstracción, universalidad y ausencia de concreción, no hay acusación.
El llegat de 23 anys de governs de Jordi Pujol pot prendre una forma o una altra depenent de com acabi aquest judici. El banc dels acusats, els seus fills i diversos empresaris. Es tracta de dirimir si la seva fortuna a l'estranger es va engreixar a base de comissions il·legals. Demà, segona jornada, l'Audiència Nacional d'un macrojudici que s'allargarà fins ben entrada la primavera.
Catalunya nit.
Aliança Catalana aconsegueix empatar amb Junts en nombre de diputats. L'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió indica que, mentre que Junts es desplomaria amb 15 escons menys, els de Sílvia Orriols passarien de 2 a 20. La mostra que l'extrema dreta passaria per un bon moment si es fessin eleccions ara a Catalunya és que, segons el CEO, Vox passaria al davant del Partit Popular.
Votants que diuen ara que votarien Vox o que votarien Aliança cada vegada s'assemblen més.
Doncs la mateixa enquesta també demostra que l'accés a l'habitatge es consolida com el principal problema a Catalunya per a la majoria dels enquestats. En parlarem ara que fa un any de la gran manifestació pel dret a una vivenda. Sentirem alguns dels protagonistes d'aquells dies i parlarem amb una dona que s'ha declarat en vaga de lloguer, ella i la cinquantena de veïns que viuen al mateix bloc.
Poder pagar el lloguer, justament un dels temes d'aquesta cançó.
Mai no t'has estat de res. No entendràs pas lo de final de mes. Però qui paga el lloguer? Veus com s'abaixa la persiana des de dins.
Una cançó de Dan Peralbo i El Comboi que segurament interpretaran el Vida Festival, que aquest vespre ha descobert el cartell. Us explicarem quines altres bandes seran a començaments de juliol a Vilanova i la Geltrú.
Aquesta nit també hi posarem una mica de reggae. La llegenda d'aquest estil musical, Jimmy Cliff, ha mort avui als 81 anys.
Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ningú s'ho esperava, però al final l'Audiència Nacional ha començat a jutjar l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i la seva família per la fortuna a l'estranger i el presumpte cobrament de comissions il·legals. Un macrojudici que comença 13 anys després que arrenqués la investigació contra el primogènit de la família, que s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. A banda dels Pujol, una desena més de persones s'asseuen també al banc dels acusats en un judici que s'allargarà fins al mes de maig. Enviada especial a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns com ha anat aquesta decisió sobre Jordi Pujol, ja que direm que tothom donava per fet que se l'exoneraria.
En la compareixença que s'ha fet a porta tancada abans que arrenqués el judici, el mateix Pujol s'ha posat a disposició del tribunal, si bé ha admès que estava en baixa forma. Ho ha fet des de casa seva per videoconferència, mudat i al costat d'un dels seus advocats.
El tribunal ha decidido que va a estar usted presente en las sesiones del juicio. Si se produce cualquier modificación de su estado de salud, en función de ello, el tribunal decidirá.
De fet, els seus lletrats ja han demanat que abans que li toqui el torn de declarar, que es calcula que serà a finals d'abril, demanaran un altre reconeixement mèdic. Els facultatius tant del jutjat com del president han estat contundents i han dit que no és apte. El seu metge personal, Jaume Pedrós, en unes declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, manifestava la seva sorpresa.
Que això és una extralimitació, però insisteixo, això és una opinió modesta d'un dels metges que tracta el president.
Expliquem-ho. No sé si és habitual, Maria Núria, veure gent tan gran en judicis. Entrarien a la presó?
En el Codi Penal espanyol, l'edat no és cap impediment ni pel judici ni per entrar a la presó. Ara bé, sí que es pot al·legar que l'estat de salut d'aquella persona és massa fràgil per aguantar un judici, com inicialment han fet els advocats de l'expresident. En l'eventual cas d'una condemna, podria ser que en un primer moment el condemnat, amb una edat avançada, ingressés a la presó, però que de manera ràpida obtingués un tercer grau, és a dir, anar a dormir a un centre penitenciari i poder passar els caps de setmana a casa.
I com ha anat la sessió d'avui?
Després de la compareixença de Pujol i la decisió de la sala, que ha deixat tothom descol·locat, ha començat el tràmit de qüestions prèvies, que és molt tècnic. L'advocat de Jordi Pujol, pare i fill, Cristóbal Martell, ha carregat contra les acusacions de la Fiscalia i ha demanat la nul·litat de les actuacions. Ha afirmat que l'escrit d'acusació no concreta els delictes i que és molt genèric.
Cuando la acusación está preñada de generalidad, abstracción, universalidad y ausencia de concreción, no hay acusación.
L'advocat d'Oriol Pujol ha fet unes al·legacions més polítiques i no tan jurídiques.
Si fueran otro tipo de personas, si llamasen González Amador, pues seguramente tendrían un intercambio de documentación con el Ministerio Fiscal sobre un supuesto delito fiscal, pero son, se llaman Pujol y, por tanto, es otro tema. ¿No?
El lletrat de Joan Pujol, que s'enfronta a 14 anys de presó, ha desacreditat les comissions rogatòries que s'han fet durant la instrucció de determinats països que la Fiscalia considera paradisos fiscals.
Gràcies, Maria Núria. El judici a la família Pujol arriba en el context de la rehabilitació simbòlica de la figura de qui va ser president de la Generalitat durant 23 anys. Una restitució no exempta de debat que va tenir el punt àlgid l'any passat quan el president Salvador Illa va rebre Jordi Pujol al Palau de la Generalitat en la roda de trobades amb diversos expresidents tot just acabat d'investir. Quan va confessar la deixa l'any 2014, Pujol va quedar desposseït de les prerrogatives com a expresident i es va apartar de la vida pública. Però des de fa un temps se l'ha pogut veure de manera esporàdica en actes institucionals o bé organitzats per l'entorn polític més pròxim de l'antiga Convergència. Hem preguntat per la rehabilitació de la figura de Jordi Pujol a personalitats representatives de la política i la societat d'aquest país. És un reportatge de Jordi Carbalán amb el muntatge sonor de Jordi Galbany i la producció de l'Hisenda Sort.
El 25 de juliol de 2014. Pujol confessa.
El meu pare, en Florenci Pujol i Brugat, va disposar com a darrera voluntat específica que uns diners ubicats a l'estranger...
Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, va ser conseller de Sanitat i de la Presidència en els governs de Jordi Pujol.
Va estar molt mal aconsellat i va fer unes declaracions que el van perjudicar, jo crec, amb ell. I crec que van perjudicar molt en el partit fins a l'extrem que ha desaparegut el partit. És una cosa insòlita, és a dir, i jo crec que és un dels errors més grossos que hem comès. És un disbarat el que hem fet.
Magda Uranic, advocada, referent a la lluita antifranquista i pels drets de les dones. Va ser diputada al Parlament per Iniciativa i regidora independent per Convergència i Unió a Barcelona.
De moment els tribunals no han condemnat, ni crec que el puguin condemnar, perquè això que el pare li havia deixat uns diners a fora, que els havia rebut i no ho va declarar, pues, que aixequi la mà el primer, que no, llavors, que me'n recordo que llavors la gent deia tenim algú fora perquè si passa algú...
Montserrat Tura, exalcaldessa de Mollet, va ser diputada al Parlament i consellera de Justícia i d'Interior en els governs de Pasqual Maragall i José Montilla.
Un home de costums austeres i que no portava mai un cèntim a la butxaca. I, per tant, no teníem la sensació de que acabaria trencant-se el personatge precisament en una discrepància tan radical entre el que havia predicat i el que en realitat havia fet. Es desmunta molt el seu discurs de guia moral més enllà de guia polític.
Joan Puigcercós, exsecretari general d'Esquerra, va ser diputat al Parlament i al Congrés i conseller de Governació amb el govern de José Montilla.
Els molts anys de govern, de tenir un control no absolut, però un control important de la situació política i econòmica, doncs acaba portant impunitat. I aquesta sensació embarga una classe dirigent i acaba passant el que passa.
Jo en aquell moment pensava que el més prudent és que el president desaparegués un temps. El volien destruir. El que havia de fer el president era no aparèixer. Durant un temps estar discret. Bé, jo crec que això no ha estat exactament així. Tampoc ha estat hiperactiu.
Diuen. No els hi contesto res més. Vagin dient.
...17 de setembre del 2024. Salvador Illa rep Jordi Pujol al Palau de la Generalitat.
Perquè ha sigut una persona rellevant per Catalunya i com a senyal de respecte a totes les persones que estan en condicions de ser rebudes i ho pogut fer-ho, doncs els he pogut veure i no em va costar gens fer-ho, eh? No vaig tenir cap dubte.
Van ser els seus propis els que van intentar treure-li el tractament de molt honorable i aquest tipus de coses que jo no he acabat d'entendre mai.
El dolor és molt gran, és immens. I què sento, doncs? Sento molta pena.
Per mi serà sempre el president de la Generalitat des de l'any 1980 a l'any 2003. No n'hi ha hagut cap que hagi estat tant de temps al capdavant de la institució. El tinc per un expresident de Catalunya i no l'he deixat de tenir mai.
Crec que sí que serà restituït i tant. I jo crec que ho està sent progressivament ja. Eh? No ho sé com acabarà, però jo crec que durant un temps vaig patir per ell i la Marta quan els veies allà i la gent insultant, però han canviat les coses. Jo veig que quan Pujol va a un lloc, la gent aplaudeix una altra vegada.
No anem tan sobrats de líders en aquest país, que han deixat una petja històrica i han transformat el país com per oblidar-nos i deixar-nos a l'alregó. Crec que seria un error com a país. I els grans dirigents tenen una part sempre fosca. Jordi Pujol la va haver de confessar amb la deixa, amb tot el seu entorn familiar, però la restitució de Jordi Pujol jo crec que ja és un fet. Estic convençut de que hi haurà una restitució. Hi ha restitució i serà molt més restituït del que és en aquest moment.
Restituïda molta gent no ho voldrà, però sí que l'opinió pública va canviant respecte al president Pujol. Va haver un moment que tenia l'opinió pública molt en contra i avui dia la gent enyora en el president Pujol. Això sí que era un líder. Tries això? Ja, com a... ja ho sé, no m'ho he d'explicar. No m'ho he d'explicar.
Escolta, no em faci entrar en el cas. No toca. No toca, no?
Es penedeix d'haver mirat cap a un altre costat durant alguns anys de la seva vida? O d'haver-se centrat en la feina?
No, escolta, jo... Home, és que un altre... Jo he mirat cap a molts costats. Cap a molts costats.
Catalunya nit.
Tocades un quart d'onze de la nit. Avui ha estat també el dia que el fiscal general de l'Estat ha renunciat al seu càrrec i que ha aplanat d'aquesta manera el camí perquè el Consell de Ministres nomeni demà el seu relleu. Álvaro García Ortiz ha anunciat que plega abans que el Tribunal Suprem faci pública la sentència i s'executi la seva condemna d'inhabilitació per la filtració dels correus de la parella de Díaz Ayuso. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Coneguda la condemna, però no els arguments, Álvaro García Ortiz demana per carta a l'executiu el seu cessament. Ho fa, diu, per protegir la fiscalia i reivindica que ha exercit el càrrec amb vocació de servei públic i lleialtat institucional. Unes paraules que Pedro Sánchez ha agraït i que li obren la porta a proposar un nou fiscal general de qui no dona pistes.
Como presidente del gobierno, lo que puedo decir es que hemos puesto en marcha ya el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal general y ustedes tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo.
Des del PP, Alberto Núñez Feijóo reclama que el nou fiscal tinga l'aval del Consell General del Poder Judicial, malgrat que no és obligatori.
No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista.
L'actual majoria de l'òrgan de govern dels jutges s'ha decantat cap al sector conservador. Fa 3 anys, l'anterior majoria, amb el mandat caducat, ja es va posar al nomenament d'Álvaro García Ortiz.
El titular és contundent, l'extrema dreta es dispara a Catalunya. Així ho recull l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, que apunta que Aliança Catalana empataria en escons amb Junts a la tercera posició a costa dels de Puigdemont si es fessin eleccions ara al Parlament. L'estudi també pronostica una nova victòria còmoda del PSC, un ascens d'Esquerra fins a la segona posició i, atenció també, el sorpasso de Vox al PP. Àlex Giral Robert, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Quantes cadires obtindria el partit de Sílvia Orriols?
Doncs entre 19 i 20, les mateixes que Junts, i és que els juntaires perdrien, segons aquesta enquesta, 15 dels 35 diputats que tenen ara mateix. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
Un de cada 5 votants de Junts, dels que diuen que van votar Junts fa un any, ara diuen que passarien a votar Aliança Catalana. Això és un 20%.
De fet, el partit de Puigdemont només aconseguiria retenir 3 de cada 5 votants, el percentatge de fidelitat més baix de totes les formacions. En canvi, Aliança veuria una mica d'aquí, una mica d'allà. Per exemple, un de cada 10 votants de Vox ara escolliria la papereta del partit de l'alcaldessa de Ripoll, que això sí, es nodreix majoritàriament de l'abstenció. I l'altra pota de l'augment de l'extrema dreta és la pujada de Vox, que d'11 passaria 13-14 escons i avançaria un PP que en recularia 2 o 3.
Per tant, Aliança podria anar de 2 a 20 i Vox d'11 a 13 o 14, i la resta de partits?
Doncs el que destacaves, el PSC tornaria a guanyar, però es deixaria pel camí entre 2 i 4 representants, mentre que Esquerra n'obtindria 2-3 més, i això, sumat a la davallada de Junts, li donaria el segon lloc al podi. Els Comuns i la CUP, per la seva banda, repetirien resultats.
Amb tots aquests números sobre la taula, com hi han reaccionat uns i altres?
Sí, mira, fons de Junts parlen d'una operació enquesta per desgastar-los i de portes en fora resten credibilitat al baròmetre. Josep Rius és portaveu de la formació.
Desmentirem les enquestes a les urnes, com sempre hem fet. Estem acostumats a jugar sempre amb enquestes que ens van a la contra.
Sí que es creuen l'augment de l'extrema dreta als partits d'esquerres, que demanen polítiques útils perquè la gent no se senti atreta pels discursos populistes. Lluís Amoret, número 2 del PSC, i Isaac Albert, portaveu d'Esquerra.
Front la no política, que és el que defensa la ultradreta, per nosaltres l'única o una de les respostes més importants és fer bona política.
Treballar per fer polítiques que millorin la vida de les classes mitjanes, de les classes populars.
I des d'Aliança ara sí que donen versemblança a l'enquesta i en una piulada la líder del partit ha assegurat que Catalunya ho rioleja.
Doncs aturem-nos aquí un moment, Àlex, perquè ens agradaria fer una radiografia del simpatitzant d'Aliança. A veure, si de la bossa de votants que té n'agaféssim ara un aleatòriament, com seria el més probable que fos aquesta persona?
Doncs mira, per estadística, un home d'entre 40 i 50 anys, anti-immigració, consumidor de xarxes i que s'autoconcep com de centre. Si ho desglossem, veiem que més d'un 60% dels votants d'Oriol són de sexe masculí i que un de cada 4 se situen en aquesta franja d'edat, 40-50. Compte però perquè entre els joves també està calant aquest missatge. Seria tercera força Aliança entre els menors de 30 i segona si agaféssim només els homes d'aquesta forquilla que tenen Vox com a primer partit. Per tant, aquí l'extrema dreta absolutament disparada. Pel que fa a pensament polític, un terç dels votants d'Aliança es declaren curiosament, contraris a la independència. És el percentatge més alt de no independentistes entre els partits que precisament s'autoproclamen independentistes. I són els més crítics amb el govern d'Illa i els segons més crítics amb l'executiu de Pedro Sánchez. Rodríguez Teruel explica que, en aquest sentit, l'electorat d'Aliança i de Vox cada cop són més semblants.
Aliança, a mesura que creix, incorpora un votant que ja no és de matriu catalanista o independentista, sinó que ve de sectors més, diríem, més generals i que sobretot es caracteritzen, com deia anteriorment, per estar clarament situats en contra del govern d'Illa i del govern de Pedro Sánchez.
Un 95% dels votants creuen que el govern se li ha escapat del control qui entra al país i 9 de cada 10 que sobren immigrants. De fet, com en el cas de Vox, és la primera preocupació entre els votants d'Aliança.
Això pel que fa a Aliança Vox, si parlem de la resta de partits, quina és la màxima preocupació?
Doncs un clàssic dels últims mesos o fins i tot ja anys, que és l'accés a l'habitatge. Mm. És el principal mal de cap per a totes les franges d'edat i per a tots els partits menys aquests dos d'extrema dreta. En general, de fet, és la primera preocupació per a un terç dels enquestats.
Gràcies, Àlex. Justament una de les persones que segur que hauria fet puntuació màxima a la preocupació per l'habitatge és l'Àgueda Amestoy. Ella és la representant d'un bloc de pisos a Banyoles. Són una cinquantena de veïns que estan en vaga de lloguers. Àgueda, bona nit.
Bona nit.
Quin és el vostre cas?
Nuestro caso, bueno, pues somos unas familias que vivimos aquí en un bloque de protección oficial, ¿vale? Son unas viviendas que hasta el año 2042 tenían que tener el régimen de protección oficial y la Caixa a los 15 años pues ha decidido por voluntad propia privatizar estos pisos y ponerlos al mercado libre.
Vosaltres esteu fent aquesta vaga de lloguer, per tant, entenc, per evitar aquesta transformació de l'ús del vostre edifici. L'Ajuntament què hi diu? Mm.
El ayuntamiento, bueno, pues ha aprobado una moción a favor de los inquilinos de los bloques, que ningún vecino quede en la calle, y fue un ayuntamiento que ha generado bastante presión cara a la Generalitat para que la promoción sea adquirida.
Uh-huh. Per tant, això, aquesta via està oberta i pot ser que tot plegat acabi per part de l'administració comprant el bloc, eh? Entenc que aquesta és una porta que està oberta.
Sí, en principio el día 13 llegaron al acuerdo y ahora, bueno, están en el trámite del traspaso de titularidad.
Mm-hmm. Tot i així, vosaltres manteniu aquesta vegada lloguer. Això implica no pagar les mensualitats?
Nosotros sí que pagamos mensualmente la mensualidad, pero no se lo pagamos a la Caixa. Este dinero lo depositamos mensualmente entre el 1 y el 5 de cada mes en un fondo común. Y cada mes, con los recibos de pago, nos ponemos en contacto con Hemocriteria para dar nuestra voluntad de pagar si se sientan a negociar. Seguimos 8 meses de vaga porque no hay respuesta por parte de ellos, con lo cual la huelga continúa.
Entenc que vosaltres preneu totes aquestes mesures de continuar pagant, a si més no, en aquest fons comú, per tal d'acreditar que la vostra voluntat no és deixar de pagar, sinó que teniu la voluntat de continuar vivint allà, però amb les condicions que teníeu establertes, en principi es podien mantenir així fins l'any 2042, no?
Efectivamente, las reivindicaciones concretas son que esto se mantenga en el parque público, que se nos devuelva el IBI que se nos ha cobrado indebidamente y la retirada de estas cláusulas abusivas con los contratos de renovación y volver a los precios originales. Estas son nuestras reivindicaciones y vamos muy claras con ellas a la hora de intentar negociar, pero no la Caixa, o sea, la Fundación La Caixa no nos quiere atender por ninguna vía.
Ho heu intentat, eh?
Sí, por todas las vías, como el diálogo de ir desde los ayuntamientos que ellos también hablaran, prensa, manifestaciones, fuimos al Parlamento, bueno, muchas series de actos que agotadas ya todas, pues, y vernos evocados a llegar a una finalización de contrato sin respuesta alguna y de tener que irte a la calle, pues la única vía que vemos con más presión es esta huelga. Uh-huh. Y es la que nos está funcionando.
En el teu cas, tu tens 39 anys i tens dues criatures a casa, per tant, aquest escenari de perdre de casa, que sempre doncs és horrorós, lògicament, quan hi ha criatures o persones dependents pel mig, doncs encara més. T'ha fet por fer aquesta vaga?
Uy, muchísimo. Pero tenía mucho más miedo antes, porque hemos buscado... Yo estoy casada también y los dos trabajamos y hemos buscado otras viviendas, de otro alquiler no hay, hemos buscado hipotecas, no te dan. Hemos visto tantas vías que, bueno, una vez que tomamos la decisión de entrar a la huelga, es donde ahí realmente empiezas a perder el miedo, porque no te ves sola, te ves acompañada por miles de personas que te están apoyando y que te recolzan y están contigo y es lo que te va dando más fuerza esto.
Mm-hmm. És una protesta que és col·lectiva i que es cobreix, es cura en salut, recollint les mensualitats igualment, però no entregant-les a la caixa per tal d'exercir aquesta pressió que s'entengui que no és el fet de no pagar. Águeda Amestoy és representant d'aquest bloc de Banyoles que estan en vaga de lloguers, tal com ens ha explicat ell amb tots els detalls. Doncs moltíssimes gràcies. Un bon exemple de la preocupació que hi ha a Catalunya i que recull aquest CEO sobre les dificultats per accedir a l'habitatge. Gràcies i bona nit.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos esta voz.
Bona nit.
Bona nit. Adéu, adéu.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quatre minuts i arribarem a 11:15. Un altre tema preocupant i amb dades també molt preocupants. Des que hem començat l'any, l'Hospital Clínic de Barcelona ha atès cada dia dues dones que han patit agressions sexuals. El Clínic, el centre de referència per atendre aquests casos, ha rebut a urgència 665 víctimes, un 6,5% més que l'any passat. Es tracta d'una tendència que no ha deixat de créixer en els últims 5 anys. Maria Costa.
Ha augmentat les violacions amb penetració vaginal, anal i oral. Si l'any passat van representar el 57,5% de les agressions contra les dones, fins aquest octubre ja representen el 65% dels casos. L'hospital també alerta que continuen augmentant les lesions físiques, com cops, mossegades als pits, esgarrapades, fractures i escanyaments. Ho explica la doctora Maria Àngels Martínez, ginecòloga del Clínic.
Un 10% de les agressions van ser grupals i un 38,8% de les dones van veure quan van fer l'exploració que hi havia lesions físiques. Ja veuen un increment en dones de lesions moderades o greus. 76 dones que tenien lesions moderades o greus respecte a les 67 de l'any passat.
La majoria de les víctimes continuen sent dones en un 87% dels casos i pràcticament tots els agressors, el 99,9%, són homes. Gairebé 4 de cada 10 víctimes tenen menys de 25 anys. La dona més jove tenia 16 anys i la més gran en tenia 89. Les situacions més freqüents són violacions per un home conegut i en un entorn segur, que vol dir en un domicili conegut. Davant d'aquesta fotografia, el director de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, parla un any més de situació dramàtica.
Crida no només a les autoritats, que òbviament també, sinó a la nostra societat, de que d'alguna manera tenim malauradament introduïda aquesta violència sexual a la nostra societat. I quan veus les dades que any darrere any segueixen creixent i, a més, tal com hem vist aquest any, amb més agressivitat, crec, sincerament, que tenim un problema i un problema greu com a societat.
En el 20% dels casos hi ha sospita de submissió química de les víctimes, principalment amb alcohol.
Gràcies, Maria. Una d'aquestes víctimes ateses a l'Hospital Clínic es diu Maria, té 37 anys, va néixer a Suècia en una família d'origen iranià i ara viu a Barcelona. Ara fa un any i mig el seu oncle va agredir-la sexualment durant una visita familiar. L'ha denunciat, però encara no hi ha data per al judici. Ha volgut explicar el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
Jo sofrí d'una agressió sexual per part d'un familiar. Era mi tío. Vivía mi vida en modo autopiloto. No pude pensar bien. Al inicio era básicamente las cosas básicas. Comer, dormir, beber agua, hacer ejercicios y empezar desde cero. No he hablado de lo que exactamente me pasó, sino hemos trabajado con el trauma y con el trauma que yo tenía en mi cuerpo. tenía miedo de decir nada a nadie porque me sentía culpable. Supongo que muchas mujeres que sufren de una agresión sexual nos sentimos igual, que fue mi culpa, que yo hice algo mal para merecer esto. Tenía miedo de decir algo a mi padre, como también fue un tema familiar. No quería romper la relación, las relaciones entre la familia, así que me costó mucho, pero después de unos días tuve la fuerza de hablar con mi hermana. Mi hermana me hizo hablar con mi padre y gracias a mi padre hice la denuncia. Cada vez que empecé a pensar en el juicio me llegó un pánico. No pude pensar, no, solo quería llorar hasta vomitar porque me sentía fatal. Ahora puedo pensar en un juicio y me siento más preparada mentalmente.
Aquest any hi ha hagut 8 feminicidis a Catalunya i 3 d'aquests, en 3 d'aquests les víctimes tenien més de 70 anys i totes elles van morir en l'àmbit familiar. Dues, de fet, van ser assassinades presumptament a mans dels seus fills i la tercera per un germà amb qui convivia. A nivell de tot Espanya, aquest col·lectiu de persones més grans representa prop del 24% de totes les víctimes de violència masclista. En podem parlar ara amb Neus Pociello, que és directora de la Fundació Aroa, que treballa per fer efectiu el dret humà a la salut. Ho fan amb un punt de vista feminista, però és que, a més, és experta en violències masclistes envers les dones grans i va ser també directora de l'Institut Català de les Dones entre el 2021 i el 2023. Neus Pociello, bona nit.
Molt bona nit, Manel.
Són les dones grans les grans oblidades quan parlem de violència masclista?
Doncs totalment, no? Però més que oblit, no? Jo parlaria doncs d'invisibilitat, no? Perquè, clar, no és que ens en oblidem, sinó és que ni tan sols les veiem, no? Uh-huh. No tenim en compte aquesta realitat i per tant no podem com oblidar-la, simplement que no la veiem.
Clar, i això per què diries que passa? És una qüestió que en general ja la tercera edat està més poc a la vista de les nostres vides en general, o potser perquè elles també tenen menys mecanismes per explicar-ho? Com s'explica això?
Això s'explica doncs, des de la base estructural, no? de les violències i de les discriminacions. No? Les violències masclistes són estructurals, això vol dir que no són una situació personal, van més enllà de les situacions personals, estan en tota la nostra estructura social, mecanismes en la nostra cultura. Llavors, la discriminació per edat o edatisme és el que entra en joc quan parlem de les bases o volem explicar-nos, no? el per què o volem conèixer millor les violències masclistes envers les dones grans. I és tota aquella discriminació, com estaves dient ara, Manel, no? Vinculada a la imatge que tenim del fet d'envellir. Quan entren en contacte aquest masclisme i aquest edatisme, generen unes formes de violències específiques, no? Des d'aquesta intersecció. I és que quan parlem de dones grans o quan parlem de persones grans i per aquest efecte de l'edatisme, estem posant el mateix calaix moltíssimes generacions. No és el mateix una dona amb 60 anys que una dona amb 97 anys, no? No ha viscut el mateix context cultural, social, vull dir, moltes vegades ho vinculem, no? amb la vivència de la repressió, amb la vivència, no? d'aquest moment, no? en què els mandats de gènere eren tan absolutament forts i les violències estaven tan normalitzades, inclús a les ràdios, no? per tot arreu, perquè era el mecanisme que del d'alguna manera per l'edatisme, doncs ja donem per fet, no?, que totes les dones grans tindran aquest problema d'autoidentificació i no és així, no?, perquè una dona de 60 anys ha viscut en un altre moment, pot ser una activista absolutament feminista i tenir-ho molt clar, no? Llavors la societat és edatista i les dones grans doncs les veiem totes des d'aquesta imatge més vinculada al deteriorament físic, a la no productivitat, no?, al paper, diguéssim, més de segona, no? que estem d'alguna manera doncs, determinant socialment perquè pensem doncs, que no hi ha cap contribució i que tampoc hi ha dret a una vida lliure de violències masclistes quan tens segons quina edat.
Clar. En aquests casos que hem comentat avui d'aquestes 3 dones respecte a les 8 en total, havien sigut fills els que havien agredit a les seves mares, i la tercera un germà. No sé si pel que heu estudiat vosaltres, si també hi deu haver-hi, suposo també, en el món de la parella, aquest tipus d'agressions.
Clar, hem de pensar que les violències masclistes que viuen les dones grans són les mateixes tipologies de violències masclistes que viu qualsevol dona, no? Viuen els mateixos tipus de violències, però aquí està molt clar que hem d'incorporar també totes aquelles formes de maltractament que tenim tipificades des de l'àmbit dels drets de les persones grans, no? I estic parlant, i aquests casos que ara tu parlaves, no? I aquest darrer malaurat cas, no? De la setmana passada, ens és molt exemple, lamentablement, d'això, no? Perquè aquesta dona vivia un abandonament per part, no? No només del seu fill, sinó també un abandonament institucional. I té molt de pes, com estaves dient, a l'àmbit familiar, no? Estaves donant dades a nivell de Catalunya, però si mirem les dades a nivell d'estat espanyol, dels 19 casos de feminicidis, els 19 feminicidis, no, que s'han produït en l'àmbit familiar, 16 eren dones de més de 60 anys. No?
Divendres a Barcelona, des de la Fundació Aroa, juntament amb el grup de recerca Ecopolis de la Universitat de Barcelona, organitzeu una jornada internacional sobre la necessitat d'impulsar polítiques contra la violència masclista cap a les dones grans. Per on haurien de passar les solucions? Què caldria fer?
Doncs en primer lloc caldria, doncs, que comencéssim a registrar les dades, no? I els sistemes d'informació dels serveis, doncs, que les poguéssim desagregar, no? per edats, no? Que trenquéssim, que ho desaglosséssim per edats, que trenquéssim aquest calaix de sastre, no? Del més de 60, que no ens permet entendre quins són els tipus de violències, quins són els tipus de necessitats, és a dir, no ens permet comprendre bé com impacten, no, les violències en les dones grans. Les enquestes oficials no pregunten a les dones i als homes de més de 74 anys, no? Per exemple, doncs, aquesta gran macroenquesta europea, no? O els estudis de Nacions Unides amb aquest titular que tenim, no? Molt clar, d'una de cada tres dones a Europa, no? Ha viscut violència masclista al llarg de la seva vida, doncs no seria certa, perquè aquesta macroenquesta no han preguntat a dones de més de 74 anys. Per tant, poder modificar aquest punt a les enquestes oficials totalment clau, no? Anar repassant en quins punts, no, estem, el propi sistema està perpetuant aquesta desigualtat, doncs no oferint les mateixes prestacions amb una dona gran que es troba en situació de violència masclista que amb una dona més jove, i aprofitar el moment, també diria jo, Manel, perquè en aquests moments, i després de 15 anys, doncs, de treball molt intens en el grup d'envelliment, les entitats, tota la incidència que s'ha fet a nivell mundial, ha portat a que des del passat juny, doncs, el Consell de Drets Humans de Nacions Unides ha aprovat la redacció d'una futura convenció pels drets de les persones grans, i per tant també s'ha d'aprofitar aquest moment, no?
Doncs així ho formula la directora de la Fundació Aroa, Neus Pociello. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I recordem, com sempre, que si una dona pateix violència masclista pot trucar al telèfon específic d'atenció i informació, que és el 900 900 120. És un telèfon que funciona les 24 hores cada dia de l'any, gratuït, no queda registrat a més al mòbil i és confidencial. 900 900 120, i davant d'una situació urgent també es pot trucar al 112.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
Ucraïna i els Estats Units continuen treballant sobre el pla de Trump per posar fi a la guerra. En les converses també hi participen els aliats europeus de Kiev. Volodymyr Zelensky diu que s'ha aconseguit corregir alguns punts del pla, però que hi ha qüestions delicades que tractarà ell directament amb Donald Trump. I és que la Unió Europea insisteix que Kiev ha de tenir l'última paraula sobre el seu territori i reclama poder participar en qüestions que afecten directament a Europa, com ara l'adhesió d'Ucraïna als 27 o les sancions a Moscou. Ara bé, el Kremlin rebutja de totes totes la contraproposta europea i deixa ben clar que només vol fer servir com a punt de partida l'esborrany que Washington els va fer arribar divendres. Des de Moscou, Cristina Solias.
Rússia considera que el text europeu no és gens constructiu, que no els convé i per això no vol ni sentir-ne parlar. Segons l'assessor presidencial Yuri Ushakov, tota negociació s'ha de basar en els 28 punts que els nord-americans els van lliurar divendres i que parteixen del que ja havien acordat a la cimera d'Alaska a l'agost.
Moltes disposicions d'aquest pla, no diria totes, ens semblen completament acceptables. Pel que fa a altres disposicions, requereixen d'una discussió i consideració més detallades entre les parts.
D'aquesta manera, el Kremlin també rebutja la nova versió que els Estats Units va pactar aquest cap de setmana a Ginebra amb Ucraïna per incloure algunes de les seves demandes, però a la vegada no té cap pressa per accelerar les negociacions i esperarà que Washington els contacti. Putin no està desesperat per arribar a un acord i, en canvi, està convençut que si segueix lluitant, guanyarà. Per tant, segons els analistes, si ha de triar entre un mal acord o continuar la guerra, no dubtarà a decantar-se per la guerra.
Cinc minuts per arribar a 3:15. Els Estats Units ha designat com a organització terrorista internacional el Càrtel de los Soles, un grup criminal dedicat al narcotràfic que, segons Washington, està liderat pel president de Venezuela, Nicolás Maduro. Cara Castilla de ridícula aquesta decisió perquè aquest grup, diuen, no existeix. La designació d'un grup com a organització terrorista dona un paraigua legal a l'administració Trump per desmantellar-lo si considera que afecta la seguretat nacional dels Estats Units. Per això en volem parlar amb el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bona nit.
Manel, què tal? Bona nit.
D'entrada, diem que ni reconeixen que existeixi, que se sap d'aquest Càrtel de los Soles i per què ara els Estats Units el designa com a organització terrorista.
Sí, per Caracas, pel govern de Venezuela, pel chavisme, és una bajanada, una fake news i un invent del govern dels Estats Units, de Donald Trump, però des de Washington, des del govern nord-americà, consideren que Nicolás Maduro és el cap d'un grup narco. Ja fa uns mesos, recordareu, van oferir una recompensa de 50 milions de dòlars per a aquelles persones que facilitessin la seva detenció. Ja el va vincular com un grup com el responsable d'una organització criminal i el que ha fet ara ha sigut vincular-lo amb aquest grup de narcotraficants que existeix i que és liderat per Nicolás Maduro, president de Venezuela, Diosdado Cabello, ministre de l'Interior i tota la cúpula de generals de les Forces Armades Venezolanes, la teoria de Washington, i el que li permet a Donald Trump és, amb la designació de grup terrorista internacional, doncs actuar lliurement. En qualsevol moment pot prendre una decisió Donald Trump, que és el comandant en cap de les Forces Armades també, i saltar-se les limitacions que li podria posar el Congrés nord-americà. O sigui, que això vol dir que Donald Trump ara mateix ens podria sorprendre a tots en qualsevol moment amb una acció militar i ho podria fer apretant simplement un botó o firmant un decret.
I com ho interpreta i com reacciona fins ara el govern veneçolà?
Sí, diu que és una bajanada, que són invencions, que són fake news, i el que sí que ha fet Caracas, el govern de Nicolás Maduro, en aquests darrers mesos, en aquestes darreres setmanes, ha sigut canviar el discurs, de dir que plantarien cara i treure les guerrilles bolivarianes als carrers, entregar fusells i armes als civils, etcètera, etcètera, amb un desplegament que ens podria semblar una mica show, una mica realitat. Ara el que articula Nicolás Maduro fent una mica de show, ballant, cantant, és cridar la pau. Cantava, si no recordo malament, la setmana passada cançons dels Beatles o de John Lennon, en fi, tot un show que és una barreja de dramatisme, de realisme, en fi, no sabria com qualificar-ho, però que és dramàtica la situació per la que està passant ara mateix la zona del Carib veneçolà, amb, recordem-ho, una vintena de llanxes que han volat pels aires amb missils llançats per les forces armades dels Estats Units, una vuitantena de persones mortes sense cap mena de judici, sense cap mena d'atenció, de manera unilateral. No pinta massa bé això, Manel.
Doncs veurem com acaba. Recordem també que hi ha diverses aerolínies, entre elles Iberia, que han deixat de volar a Caracas. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, des de Buenos Aires. Una abraçada.
Bona nit. Bona nit, merci.
I mentrestant, els Estats Units també pressionen, en aquest cas la Unió Europea, per un afer completament diferent, però perquè flexibilitzi la normativa que afecta les grans corporacions tecnològiques nord-americanes. A canvi, ofereix una rebaixa en els aranzels que graven l'acer comunitari. El secretari de Comerç del govern, Donald Trump, ho ha proposat en una reunió a Brussel·les amb els seus homòlegs europeus. Des de la capital europea, Jordi Baró.
L'administració Trump fa pressió obertament a Brussel·les perquè relaxi les regles digitals que imposen obligacions estrictes a les grans plataformes tecnològiques nord-americanes i les exposen a multes grans. El secretari de Comerç dels Estats Units, Howard Lutnick, s'ha reunit amb els ministres dels 27 i els ha demanat que modifiquin la regulació europea a canvi d'avantatges pel sector de l'acer i l'alumini.
El nostre suggeriment és que la Unió Europea consideri a fons analitzar les seves normes digitals i intenti arribar a un equilibri. No deixar-les de banda, sinó trobar l'enfocament equilibrat que funcioni amb nosaltres. Llavors, amb ells, gestionarem els problemes de l'acer i l'alumini.
En resposta, el vicepresident comunitari Maro Šefčovič ha defensat les regles digitals actuals.
No és discriminatori, no està dirigit a empreses americanes i penso que simplement ho hem d'explicar més.
La Unió Europea ha plantejat als Estats Units una exempció dels aranzels del 15% per diversos sectors, com el del vi. L'administració Trump ha contestat que ara és difícil pensar en aquestes demandes i que és moment de primer aplicar l'acord comercial tancat a l'estiu.
Catalunya Nit.
En punt 3, quarts d'11, Kanpai en japonès vol dir brindar, però també és el nom que els Mossos d'Esquadra han fet servir per batejar el seu dispositiu contra els lladres multireincidents. Fa 6 mesos que està en marxa i, durant aquest temps, han detingut 470 lladres que acumulaven 4.000 antecedents policials. Oriol Pujadó.
Són grans operacions amb l'ajuda de diferents cossos policials que es fan en dies i zones concretes. Durant aquests 6 mesos s'han fet 135 actuacions d'aquesta mena en 28 ciutats diferents, majoritàriament a l'àrea metropolitana. Per la consellera d'Interior, Núria Parlon, les dades mostren un resultat òptim i per això mantindran aquests desplegaments i els estendran a la resta del país.
Des de Mossos d'Esquadra declarem una guerra a la delinqüència, però també als bulos. És a dir, tolerància zero contra el delinqüent persistent, que perjudica la bona convivència, que incideix sobre la sensació de seguretat i de confort de la població de la ciutadania, però també contra els bulos i contra aquells que es dediquen a fer doncs, associacions a vegades perverses entre població immigrada, delinqüència i tot això.
Estenent la lluita contra la multireincidència més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona, els Mossos han hagut d'establir un nou concepte per definir el de lladre multireincident. Si fins ara en comptabilitzaven uns 830 sota el criteri d'acumular 7 furts o més, o robatoris amb força, ara, atenent aquesta realitat del territori, se'n comptabilitzen fins a 4.000 de persones multireincidents. Tenen com a mínim 2 furts o robatoris a l'últim mig any. Josep Lluís Trapero és director general dels Mossos.
Per dir que un delinqüent és un DARP és que estigui cometent delictes, almenys 2 en els últims 6 mesos, i que hi hagi comissió de delictes en els últims 2 anys. I sobre aquest nou concepte de DARP, que ens serveix per tot Catalunya, tenim comptabilitzades 3.996 persones.
Els Mossos avancen que, en general, els delictes baixen un 6%, sobretot pels furts, però que, en canvi, s'incrementen els robatoris amb violència.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre
és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres,
temps per la tertúlia.
Està el podcast d'aquest programa que surts tu.
Per exemple.
Com es diu aquest programa?
És que no és difícil el nom, no és difícil.
Si després d'haver sentit com un col·laborador et pregunta directament com es diu aquest programa en el qual està col·laborant,
és que no me'n recordo mai.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Deu minuts i seran ja les 11 de la nit. L'actor barceloní Oriol Pla i dues produccions catalanes, la sèrie Regreso a las Sabines i el documental Se acabó, Diario de las Campeones, estan nominats als Premis Emmy Internacionals que es lliuren aquesta matinada a Nova York. Són els guardons que reconeixen les produccions televisives més destacades de l'any fetes fora dels Estats Units. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
No sé si has pogut parlar amb l'Oriol Pla abans de la gala.
Sí, sí, hi he parlat al mig de Times Square i en companyia del director de la sèrie, Javier Giner.
Sí.
Tots dos molt compenetrats i demostrant que la química que tenen ha estat clau perquè l'un pogués posar-se a la pell de l'altre.
Ens vam tirar aquest abisme d'estimar-nos i de treballar plegats per una cosa en comú i molt sense pensar en resultats, realment. Sí, sí, sí.
La sèrie és autobiogràfica. Jo, Addicto, el director basc, Javier Giner, descriu el calvari que va viure arran de l'addicció a la cocaïna, a l'alcohol i al sexe compulsiu. Un Giner que explica que la sèrie ha commogut molta gent i que pel carrer li donen les gràcies. De fet, diu que Yo Addicto ja s'està utilitzant per finalitats pedagògiques.
A mi me consta que, por ejemplo, ahora la serie se está poniendo en centros de desintoxicación en todo el mundo y eso habla como de una... de que existía esa especie de... como de necesidad.
I tornant aquí als Emmy, en ple cor de Manhattan, dir-vos que l'Oriol Pla és a punt de fer història. De fet, ja n'ha fet amb la pròpia nominació.
Una mica nerviosos, amb moltes ganes, i també com una miqueta com de cop, no? Perquè vam arribar i hem fet un piló de coses i ara de cop és avui i a veure...
Doncs déu-n'hi-do, perquè està fent realment un llarg viatge, sí. aquesta sèrie en la que l'Oriol està fantàstic. A banda d'ell, hi ha d'altres catalans nominats, oi, avui a Nova York?
Doncs sí, entre les 18 categories també hi trobem nominats com Eulàlia Carrillo per la telenovel·la Regreso a las Sabines i Joana Pardos per Se acabó, Diario de las Campeones, sobre la controvèrsia sexista a la selecció espanyola femenina de futbol. Una Pardos que ha donat veu a les jugadores afectades.
El nostre documental vam intentar donar aquesta veu a unes jugadores que portaven molts anys en silenci per por a parlar i Rubiales suposo que encara sent que hi ha coses que li queden per dir. Fantàstic escoltar totes les opinions i els relats d'una mateixa història sempre és interessant perquè la gent pugui treure les seues pròpies conclusions. El que sí que està claríssim és que un jutge ha dit que aquest senyor és culpable d'una agressió sexual i això ja pot escriure els llibres que vulgui.
Doncs molt interessant. Aviam com els hi va a tots ells. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Hace tiempo que olvidé el sabor agua salada. He vendido ya mi alma al diablo por la plata.
Ell, guitarrica de La Fuente, la cantant navarresa Amaya, el DJ i productor britànic Fatboy Slim, la banda de pop electrònic dels anys 90 Saint Etienne, el grup de pop en català La Ludwig Band i Maria Arnal amb la seva experimentació electrònica i vocal són alguns dels noms que encapçalen el cartell del Vida Festival del 2 al 4 de juliol del 2026, això és a Vilanova i la Geltrú. I hem dit que hi posaríem una mica de reggae avui.
Reggae night. Aquest clàssic del reggae l'interpreta Jimmy Cliff, que ha mort avui als 81 anys per complicacions derivades d'una pneumònia. L'artista jamaicà era una de les figures més importants del reggae i va ser clau per internacionalitzar aquest gènere musical. Precursor de Bob Marley, deixa un llegat de cançons que li van donar fama mundial, com aquest Reggae Night o Many Rivers to Cross, que va escriure i gravar el 1969 i que ha estat versionada per moltíssims artistes. També va protagonitzar la pel·lícula The Harder They Come, obra clau que va portar el reggae al públic global.
I els dilluns tenim la mirada de la Marta Riezu. Avui, per on anirà?
Bé, com sabeu, de les coses importants ja se n'ocupa gent molt vàlida. Per tant, nosaltres, els tabalots, podem dedicar temps a les coses menors però urgents. Per exemple, l'infernal bufador de fulles. Imagineu una màquina del temps on poguéssim tornar enrere i prohibir els patinets. Ho faríem, però vam deixar que aquest transport ridícul arrelés. I ara ho paguem. Amb el bufador encara hi som a temps. Com tot instrument de tortura nascut de la ment humana, el bufador és un símbol d'alguna cosa més profunda. En aquest cas, de la desgana, de netejar la merda sota la catifa. No és només la contaminació, perquè molts van amb motor de gasolina. No és només el perill per al·lèrgics i asmàtics. No és ni tan sols perquè les fulles són beneficioses per la terra. És sobretot per la contaminació acústica, per l'enorme falta de respecte que representa per al poble operari que l'ha de fer servir. I per als veïns que ja patim tota classe de sorolls a les ciutats. Alcaldes, no inventareu res millor que l'escombra.
Pol Lozano la posarà amb la dreta. Tot i que vola a prop de la
és en directe als instants finals de l'Espanyol-Sevilla de partit de Lliga. David Ubach, bona nit.
Bona nit. I l'Espanyol que se la juga està guanyant 2-1 per la mínima, per tant, patiments a Cornellà al Prat contra el Sevilla. L'Espanyol que té la victòria a tocar. 6 minuts s'han programat d'afegit, s'està jugant al minut 4.
Entre Pol Lozano i Piquel. Una falta que tindrà el Sevilla. Som ja al 94 i mig, un minut i mig, arribarem al final del partit. L'Espanyol guanya 2-1 a Cornellà al Prat. Amb els gols de Milla i Roberto. Manol. Hem d'aguantar un minut i mig.
Manolo González parla amb el quart àrbitre.
Doncs en aquest minut i mig sabrem com acaba el partit, però podem repassar les altres informacions esportives del podi, no?
Som-hi.
Va, doncs som-hi, perquè ens les han resumit molt bé a la transmissió del Tot Gira amb els golejadors de l'Espanyol, fins i tot.
Va, amb el número 2 tenim Hansi Flick.
Young team with
un equip jove, amb jugadors excepcionals. Però nosaltres ha de ser un bon partit. Això és Champions League, que no és una lliga fàcil, ni molt menys. Però tenim la confiança i creiem en les nostres forces i lluitarem demà, sempre ho fem.
El Barça que visita un camp que no se li acostuma a donar massa bé, Stamford Bridge, el camp del Chelsea, cinquena jornada de la Champions i tots els equips que arriben ben igualats, per equips de perfil, no d'estil de joc, però sí de perfil similar, amb una mitjana d'edat força jove, ho destacava el tècnic del Barça, tots els equips amb 7 punts, en onzena posició, per tant busquen una victòria que els situï ja entre els 8 primers, unes posicions que els faria estalviar la ronda de setzents de final, aquella eliminatòria que tots els equips es volen estalviar. Per part del Barça, doncs, tindrem baixa finalment de Pedri, que no ha viatjat a Londres, no s'ha recuperat, Rashford, que pot tornar, i Rafinha, doncs, que haurà d'anar acumulant minuts, però de manera progressiva, diu Flick.
Molt bé, això serà demà a aquesta hora, de moment, ara, Espanyol, a veure...
Compte, aquesta pilota no la pot rebre mai de la vida sol, Alexis a l'interior de l'àrea, compte que ara la té Alfon, hi ha una falta perillosa, hi ha una falta perillosa pel Sevilla. No m'ho puc creure, home, no m'ho puc creure, a un metre de la frontal de l'àrea. Per l'amor de Déu! Però si ja està això, si ja s'acaba!
Veu targeta Pol Lozano. És la cinquena targeta d'aquest partit, la quarta per l'Espanyol.
Doncs en tindrà l'últim, el Sevilla, amb una falta no perillosa, no, perillosíssima. A un metre i mig de la frontal de l'àrea.
Doncs així és com està acabant aquest partit de l'Espanyol.
Serà l'última.
A veure si conserva el resultat o no. Gràcies, David.
Mirar-nos una falta innecessària, perquè el temps ja estava exhaurit i ara el Sevilla xutarà la falta i quan s'acabi de xutar s'acabarà el partit. Però bé, ara té aquesta oportunitat Alexis, té Jukic,
teus pulmons s'imprim com vents i el sol t'escopir raig al front. Quan els pins rojos i les cadeneres, els gats, les garces i els mussols afilin a l'unisson una melodia que tens al cor, potser comencis a sospitar.
No em sap, sospita. Primera forma de...
vist tots els fragments d'aquest naufragi que és la memòria.
Bé, aquí hem sentit vent, núvols, moltes coses, però una cosa és la interpretació dels autors de la cançó i l'altra la de Gemma Puig.
Molt bé.
A veure què ens farem.
Sí, una miqueta, eh? Mira, he aprofitat aquesta cançó de Mishima que es diu Tot torna a començar, per aquest primer titular de que avui hem tingut unes temperatures força suaus, però tot torna a començar, per tant, tornarem al fred. No tant com la setmana passada, però tornarà a començar. I sobretot les primeres frases d'aquesta cançó que deia, doncs, aquest cel blau del nord, núvols blancs i bufi el vent, doncs demà el que tindrem és vent de nord, un vent que farà baixar la temperatura al matí cap a les Terres de l'Ebre, aquest vent de mestral que bufarà amb força, i a la tarda i sobretot dimecres aquest vent de nord cap a les cotes més altes del Pirineu i cap a l'Empordà. Avui hem tingut vent però ponentat, que ha fet pujar la temperatura, i demà, és a dir, que avui no ens refiem dels valors que hem tingut, perquè demà torna a baixar i tornarem a tenir aquests valors, doncs, més baixos. Avui les màximes més altes han estat entre els 22, gairebé 23 graus, i en canvi demà tornarem a situar-nos cap als 16-17 graus. No és que torni a començar o torni a arribar el fred que vam tenir, però s'hi acostarà.
Bé, escolta'm, si és amb Mishima tot va bé, eh? Tot va millor.
Estem a punt.
Molt bé, Gemma, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.